Misterio. Descanse en paz.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real, porque tus seres queridos se lo merecen. Estás a la 92.2 FM, Radio Vila Real.
O contem amb la mateixa passió que ho vivim.
Quan venen aquestes alegries, aquests partits, també tenim que saber relajar-nos, saber disfrutar i saber què és el nostre moment, no?
Som els primers en conèixer les reaccions dels protagonistes, perquè estem cada dia al seu costat, però sobretot al teu, i al teu, i també al teu. Ja saps, el Villarreal a la ràdio del Villarreal.
Futbol a Ràdio Villarreal. Dissabte a partir de les 4 menys quart de la vesprada, Real Madrid-Villarreal. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per A Bordo, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, BR Asociados, Brosses, Canem, Canos Impresors, Catering Ester, Centro Conductores y Cazadores Villarreal, Charter Villarreal, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristalería Brock, Daswell Auto, Defuser Fin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Domino's Pizza, Dragados, Gasolinera BP, Granier Cafetería, Imprenta Miralles, KMI Data, Maver Auto, Malcorrenta Car, McDonald's, Multiópticas, Óptica Núria, Óptica Villarreal, Real Export, Sánchez Consultores Correduría de Seguros, Serigrafías Libra, Sevi Real, Talleres Agripesa, Talleres Madrigal, Tec Idiomes, Tot Descans, Tramis de Comunitats i Vedat Castellón. Ràdio Villarreal amb el Villarreal Club de Futbol.
M'agraden les tradicions del meu poble.
M'encanten les tradicions de Villarreal.
Perquè sols es cuida el que es coneix i s'estima. En Ràdio Villarreal t'apropem totes les tradicions del nostre poble. Som de Villarreal.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada. Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus. Tot el que necessites saber o podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Estàs a la 92.2 FM. Vuit minuts passen de la una del migdia. Nosaltres fem repàs de l'actualitat política, provincial i local. Comencem parlant-los de les escoles matineres i les unitats de respir familiar de la Diputació que beneficien prop d'un milar de famílies de l'interior. Les escoles matineres i les unitats de respir familiar de la Diputació de Castelló beneficien ja a 980 famílies de 66 municipis de la província. Amb això, aquestes iniciatives del govern provincial s'han consolidat com a recursos fonamentals per a lluitar contra la despoblació en l'interior, complint amb el seu objectiu de permetre la conciliació laboral, personal i familiar, tant de les famílies amb fills de menys de 2 anys d'edat com dels familiars que assumeixen la cura de persones majors o dependents, amb l'atenció i la cura permanent que requereixen. La diputada d'Acció Social, Elena Vicente Ruiz, ha visitat durant dia d'avui diverses unitats de respir familiar per a conèixer les inquietuds dels seus treballadors i conèixer també de primera mà el dia a dia d'aquest servei de la Diputació. No hi ha millor prova de la utilitat d'aquest servei que l'alta demanda que s'ha generat en tots els pobles en el que s'ha ficat en marxa i el gran interès de molts alcaldes per acollir en els seus pobles una unitat de respir familiar. La satisfacció tant de treballadors com dels propis usuaris amb la quantitat d'activitats que realitzen en els centres els motiva encara més a la Diputació a continuar amb aquesta iniciativa per igualar oportunitats en tot el territori castellonenc. Així mateix, Vicente Ruiz ha ficat en valor l'efecte que està tenint tant les unitats de respir familiar com les escoles matineres en la consolidació de població en les zones d'interior com a part del programa Repoblem contra la despoblació. Continuem parlant de diferents assumptes de la Diputació de Castelló, que consolida el cinema com a aliat turístic de Castelló en la 5ª gala del Festival de Curtmetratges Cortometrando. La Diputació aconseguia consolidar el cinema com una plataforma aliada del turisme de la província després de concloure a nit amb la gala final del Festival Provincial de Curtmetratges Cortometrando. El curt Senyora Consuelo, dirigit per Juan Vicent i rodat en Cirat, es va alçar amb el primer premi d'una emocionant velada cultural protagonitzada per la participació dels castellonencs dels distints municipis participants en el festival. També pel sector cineasta de la província, que veu amb aquesta iniciativa de la Diputació una plataforma de promoció de la seva activitat. Així doncs, ha ficat de manifest el president de la Diputació que ha ficat en valor aquesta iniciativa generadora d'oportunitats, ja que considera que tracta de divulgar l'encant dels pobles de la província de Castelló a milers de persones a través del cinema, incidint en les oportunitats turístiques i en el desenvolupament econòmic municipal. Al mateix temps que es tracta d'una plataforma per a impulsar el talent de joves cineastes de la província i oferir-los oportunitats d'iniciar la seva carrera professional. Ens anem a repassar alguna d'aquestes notícies de diferents localitats de la província de Castelló. Ens aturem a Almassora per a contar-te que premiarà l'organització d'esdeveniments esportius en un programa de subvencions que supera els 160.000 euros. El Servei Esportiu Municipal donarà suport durant l'any 2018 als clubs i als esportistes més destacats d'Almassora, amb un programa de subvencions que ascendeix a 164.000 euros. Les ajudes estaran orientades a fomentar l'esport de competició i estimular la celebració d'esdeveniments de rellevància en el municipi, tal com informava el regidor d'Esports, Xavier Trenco, durant la presentació de les diferents línies de prestacions. Com a novetat, el Servei d'Esports Municipal ha introduït una categoria específica orientada a premiar els clubs per l'organització de proves o activitats, que estarà dotada amb 10.000 euros. Entre els aspectes que valorarà el consistori destaquen la promoció de l'esport femení i adaptat, així com el nivell de la competició i el nombre de participants en l'esdeveniment. A fi de promoure la transparència en el procés de concessió de subvencions i d'informar de les diferents línies del programa, el Servei Esportiu Municipal ha remès una comunicació escrita a tots els clubs del municipi en la qual especifica les quantitats concedides a cada entitat. Trenco ha posat en valor l'exercici d'obertura realitzat pel seu departament perquè tots els ciutadans que formen part d'un club i les respectives directives coneguen la contribució municipal i els criteris amb els quals el Servei d'Esports atorga les ajudes. Repassem ara l'actualitat municipal. El proper dijous 18 de gener arranquen una vegada més aquestes conferències blanques de la UNED. Aquest proper dijous a les 7 de la vesprada tindran lloc la primera conferència blanca del 2018 en la UNED de Vila-real. Seguint la línia temàtica d'aquest curs, en aquesta ocasió es va ficar el focus de reflexió sobre els adolescents, sabent que és una etapa de transició i que cada vegada pareix que costa més abandonar. És una etapa, segons els diferents professionals, molt convulsa, on es produeixen molts canvis, tant a nivell biològic com psicològic, una etapa en la que alguns adolescents s'entren en crisi, sent la violència en les seues manifestacions una resposta. Per això, sota el títol «Són nostres adolescents violentos?», Ricardo Fandiño, psicòleg clínic i president de ASEIA, Associació per a la Salut Emocional en la Infància i Adolescència, ajudarà a poder pensar, a través de la seva exposició, algunes de les raons que porten a alguns xics i xiques a aquest comportament tan destructiu, amb ells i amb els demés. Els convida a la UNED a que els acompanyen i a que participen en aquest debat, que, com dèiem, tindrà lloc el dijous 18 de gener a les 7 de la vesprada en la UNED. I avui ha comparegut en roda de premsa l'alcalde de la ciutat, José Benlloc, i és que, tal com explicava el primer edil, el 10 de gener es reunien amb la Conselleria de Vivenda i Urbanisme, amb la qual van arribar a un acord. L'acord és crear, per primera vegada, un parc públic de vivenda. Així ho explicava l'alcalde Benlloc.
En el objetivo de crear el primer parque en Vila-real histórico de vivienda pública, ¿no? De vivienda propiedad del ayuntamiento para poder ficarla al servicio de ciudadanos. Desanclar un tema, es decir, siempre hemos sido contrarios de la vivienda social, de construir viviendas para que nos entenga la gente, para pobres, ¿no? Nosotros no consideramos que las personas ni haya que catalogarles, todos son seres humanos que poden passar per moments difícils. La societat tenim l'obligació d'estar al seu costat i volem que visquen en les mateixes condicions, integrats en espais absolutament normalitzats dins de la ciutat. Els blocs de vivendes per a persones sense recursos és algo que, des de luego, mentre jo siga alcalde, no se faran en esta ciutat. Ja ho he dit en mil ocasions, però sí buscarem maneres de poder tindre vivendes integrades en barris. Anem a intentar fer un pla especial per a recuperar els barris i les casetes que la gent major s'ha deixat i que estan prou arreglaetes, perquè a lo millor els fills i tal, tenim dos casos en la família, les han arreglades un poquet i ha faltat la mare o el pare i ara en estos moments la caseta és d'uns hereus. Anem a buscar solucions i estem dispostos a adquirir-les, a alquilar-li-les a aquestes famílies, per a que nosaltres després puguem ficar-les a la disposició de famílies que en un moment determinat ho necessiten. Val? Ho necessiten per motius molt diferents, des de qüestions, com saben, relacionades amb la violència de gènere, que per desgràcia han hagut de patir aquestes setmanes, des de qüestions relacionades amb la tutela de menors, des de qüestions relacionades amb els desahucis, per dificultats quan un no pot arribar a pagar el seu alquiler o quan no pot pagar la seva hipoteca. És a dir, n'hi ha circumstàncies molt distintes en les que se pot agarrar o formar part d'aquest pla, no? Mesures que anem a ficar en marxa, ja dic. Primera, enguany crearem per primera vegada en la història, i ho podria així ja públicament avui, el primer parc públic de vivenda. Els objectius de l'Ajuntament, evidentment, si la Generalitat ens ajuda amb més diners, seran més, però nosaltres volem intentar adquirir 10 vivendes enguany, que ens permetisquen utilitzar-les de moment en pisos pont, pisos tutelats, que puguem fer ja activitat en elles, i voldríem acabar, evidentment, d'ací a uns 5 anys, doncs, tenint de 50 a 60 pisos propietat de l'Ajuntament de Vila-real, que jo crec que és una quantitat adequada de pisos pont en la filosofia de lo que els he dit.
Per tant, tal com hi explicava Benlloc, s'invertiran per part de l'Ajuntament 500.000 euros del pressupost de 2018, del qual tenen previst d'aprovar-lo en el mes de març. Així mateix, també anunciava que es van a crear oficines d'infovivenda per assessorar a totes les persones que tinguen vivendes antigues a veure què poden fer amb aquestes.
Bueno, jo crec que poden haver la manera mixta. ¿Vale? Hi ha alguna entitat bancària en la ciutat que ens ha passat i estem treballant, nosaltres totes ho tenim elaborat des de fa mesos, estem esperant que algú ens permetirà fer això i es començarà a treballar, tenim un llistat de vivendes, hem anat a visitar-les en els últims mesos, moltes d'elles, els nostres tècnics, el regidor Emilio Biol, responsable de vivenda, duem més de 2 anys treballant en aquest tema. Tenim una bolsa de vivenda d'entitats bancàries lligades a la ciutat que a molt bon preu, per lo que ens plantegen, doncs podrien adquirir-ne unes quantes. I estic dispost també, perquè crec que n'hi ha un element que li vaig traslladar a la directora general i que me pareix interessantíssim. Jo crec que qualitat de vida com la que se té en els barris on jo m'he criat n'hi ha poca, no? És a dir, el poder entrar a una casa a peu pla, el que tingues una caseta única per a tu, sense veïns dalt ni baix, en corralet, que et pugues tindre inclús algun gos, animalets d'una millor condició que en un pis, no? Si tens algun gatet, algun gosset. Hi ha molta casa d'estes en els barris, com la que té ma abuela o la que m'he criat jo, que s'estan quedant tancades, que no se'ls fa manteniment, que com dic, acaben en mans d'hereus, no n'hi ha mercat en aquests moments, el preu ha baixat molt de la vivenda, i que jo crec que n'hi ha famílies que se'ls podria animar a poder viure ahí, no? Perquè a més revitalitzen el barri, això fa que tal volta se puguen mantindre algunes tendetes de barri de típiques de tota la vida que vivien, evidentment, si n'hi ha persones, si n'hi ha gent en aquest barri. I vull enfocar, i per això, com dic tot això, perquè per un costat estan els bancs, però per un altre anem a fer també una convocatòria pública, oberta, per a que la gent privada pugui oferir-nos vivendes. Anem a fer-ho. Si té una caseta de la tia, de l'abuela, de lo que siga, i són diversos germans o lo que siga, bueno, pues, perquè la volem i tal, pues, l'oferim ja tal preu, pues, que presenteu una proposta, nosaltres tindrem modelo i hi haurà un tribunalet i aquells que oferisquen millors preus i aquestes coses i tal, pues, adquirirà. O sea, anem a buscar maneres molt diferents, però anem a optar també per aquest sistema perquè, com dic, me pareix interessantíssim fer algo per a revitalitzar els barris en molta caseta en aquests moments de se ven, de tancar, que quan més temps passa una casa tancar acaba desmillorant-se absolutament per la humitat, per tot. Si n'hi ha vida dins d'ella, doncs evidentment les coses canvien. N'hi ha un model també que la Generalitat vol explorar, que en alguns llocs pareix ser d'Europa ha funcionat, que són la possibilitat no de comprar ni d'alquilar, sinó de cedir per uns anys una casa a canvi de que te la rehabiliten, te la arreglen i te la mantinguen, una espècie de precari, que en alguns països funciona bé i que també van explorar des de la Generalitat, que em pareix molt interessant. Hi ha gent que no vulga vendre, diuen, no, pues vendre no vull, no ho necessito i tal, però perquè caiga el techo al final i estigui tal en condicions i tal. I és l'Ajuntament el que va fer-se càrrec, que sé que tinc garantia de que si passa algo, tindrà seus seguros, si s'incendia, si qualsevol cosa i tal, doncs mire, jo li la cedisc per 10 anys, i per 5 anys, per 10 anys, i nosaltres ens fem responsables des de l'administració de cuidar-la, de rehabilitar-la, de tindre el techo en condicions.
Doncs aquesta era la notícia d'avui, la creació d'un parc públic de vivenda. Doncs fins ací l'actualitat provincial i local, 1:23, de seguideta, després d'una mínima pausa, seguim presentant els convidats.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Vila-real.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Villarreal te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles, en la entrada Villarreal desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana. Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos. ¿Quieres empezar con buen pie el fin de semana? Ven a Cafetería Roma y disfruta los viernes de todas las marcas de cerveza a un euro. Además, degusta tus exquisitos platos combinados, tapas variadas. Si quieres algo diferente, Cafetería Roma, Avenida Río Ebro 2 de Villarreal.
¿Cómo? ¿Has perdido tus contactos, imágenes y archivos? No te preocupes, KMI Data Recuperación de Datos te ofrece presupuesto gratuito sin costes. En Villarreal, PC Service, calle Ermita número 170 y API Informática, calle Nuestra Señora de la Consolación número 2 o visita www.kmidata.es.
Todas las tendencias de la temporada otoño-invierno las encontrarás en Canem. Moda hombre, mujer y niño. Que no te lo cuenten y acércate a Canem y Canem Kids en Nules, Onda y Villarreal o encuéntranos en www.canem.es.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for?
Ens acompanya la psicòloga i sexòloga Lara Antiquino, perquè avui volem parlar, ja sabeu que totes les setmanes parlem de sexualitat, des de diferents aspectes, des de diferents punts de vista, i en aquesta ocasió ens fiquem seriosos perquè anem a parlar dels abusos sexuals. Lara, molt bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Doncs comencem, no?, explicant un poc més la definició, no?, el què és, què són els abusos sexuals.
Pues mira, els abusos sexuals són les actituds i els comportaments que una persona exerceix sobre una altra sense el seu consentiment i amb finalitats dirigides a la seva pròpia satisfacció sexual. Per a que els abusos sexuals se donen, han d'existir dos criteris fonamentals, que és la coerció i la simetria d'edat. La coerció en quant a que l'agressor utilitza la seva situació de poder sobre la víctima, entès aquesta com a superioritat. I tracta de, a través d'aquesta superioritat, pues, interactuar sexualment amb la víctima. I la simetria d'edat perquè l'agressor ha de ser significativament més major que la víctima, encara que no necessàriament ha de ser major d'edat, ja que entre dos xiquets també se pot donar el cas, ja que un menor d'edat pot abusar d'un altre menor d'edat que sigui més menor que ell. Que en Espanya la diferència per a que se consideri abús sexual està en una diferència d'uns 5 anys.
Molt bé.
Si, per exemple, un xiquet de 5 és abusat per un xiquet de 13, entonces ja se consideraria abús perquè hi ha una diferència major de 5 anys entre aquests dos xiquets.
Molt bé. Qui pot produir els abusos?
Pues a veure, els abusos sexuals se poden produir entre dos adults, entre un adult i un menor, o entre diversos menors. No obstant, això sí que és cert que, com deia, els abusos poden produir-se entre persones adultes, generalment solen ser més característics de la infància o de l'adolescència, encara que les conseqüències poden arribar igualment a l'edat adulta. Tu pots haver patit abusos de menor, però les conseqüències no manifestar-les fins a l'edat adulta. O el mateix en l'adolescent i bé que aquestes conseqüències se produeixen inclús en el moment en què estàs patint els abusos o bé que aquestes conseqüències, tu diguem, les tapes i no siguen hasta l'edat adulta quan apareguen. És important reconèixer que per a que es doni una situació d'aquest tipus no ha d'existir necessàriament contacte entre les parts. És a dir, les formes d'abús poden ser diferents. Sí que poden ser penetracions, ja sigui anals, vaginals, digitals, pràctiques orals, carícies, però també poden ser proposicions verbals.
Vale.
El dir, per exemple, tot el que li agradaria fer-li a esa persona sense arribar a fer-li-ho, o obligar a veure pues, recursos visuals, com per exemple podria ser la pornografia, o com aquesta persona s'està masturbant mentre t'obliga a tu a mirar com ho fa. Entonces, no necessàriament t'han de tocar a tu, però sí que hi ha un context sexual en el que tu te sents incòmode i del que tu no vols participar, però que t'obliguen a fer-lo. També és important reconèixer en el cas dels abusos sexuals que no solen correspondre a un cas únic i aïllat, sinó que és algo que es perpetua en el temps. I això sol ocórrer perquè l'agressor, la majoria de les vegades, és una persona molt pròxima a la víctima.
Ja.
Pot ser un pare, una mare, un avi, un germà, un tio, un cosí, i parlen en masculí perquè generalment els agressors solen ser homes i no tant dones. N'hi ha un percentatge menut que també són les dones les que, són les que produeixen els abusos, però generalment són els homes els que més, pues bueno, més recurrissen o més casos es troben de que són ells els que abusen sexualment, bé d'un xiquet o bé d'una xiqueta. I al ser, clar, persones tan pròximes a la víctima, per a la víctima sol ser encara més traumàtic, no només per la quantitat de temps que es puga prolongar l'abús, sinó perquè moltes vegades ells també senten afecte per a aquesta persona, perquè t'ho imagina't que és el teu cosí, per exemple, doncs a la mateixa vegada que tens afecte per a aquesta persona perquè forma part de la teva família i has viscut en ell doncs, situacions agradables, a la mateixa vegada vas generant també un sentiment de por, un sentiment d'asco, un sentiment de malestar.
No, i cada vegada, no?, que el veuràs o que n'hi haurà una reunió familiar, estaràs patint, no?, i estaràs pensant a veure si avui me toca o avui s'arrimarà.
Exactament. Entonces, com són situacions que la majoria de les vegades entren dins de lo que és el concepte familiar, el tindre una reunió familiar, un dinar de diumenge, per exemple, pot fer per a la víctima que sigui algo totalment tormentós,
sí,
perquè està afrontant al seu agressor tantes vegades i de manera molt continuada, i perquè a lo millor, pues, el, de cara als pares, que te'n tingues que anar en el teu cosí, continuar en el mateix exemple, a jugar a l'habitació, és de lo més normal, mentre que per a tu significa algo tremendament fastidiós per tota la situació que se pugui generar ahí.
Quines conseqüències poden haver de patir un abús sexual?
Pues mira, dependrà de cada persona i situació, però les més comuns són la baixa autoestima, la introversió, l'ansietat, el sentiment de culpa, la depressió i inclús el síndrome d'estès posttraumàtic. Encara que en xiquets també podem veure conductes com, per exemple, que es facin, que s'orinen en el llit, que tinguen, que de, pues, lo que és el rendiment acadèmic, pues, de repent baixa molt, que tinguen dificultats per a dormir, que tinguen conductes sexualment explícites per a l'edat, a lo millor, d'aquest xiquet, cosa que antes a lo millor no tenien, i ara pues, que ja tinguen cert coneixement o certes paraules o vegin els pares certes conductes que aquest xiquet o aquesta xiqueta no fa i que ara sí que comença a manifestar. I en el cas de lo que és la sexualitat, les conseqüències dels abusos poden ser fòbies sexuals, disfuncions, dificultats per aconseguir l'orgasme o inclús una visió de la sexualitat totalment negativa.
Clar.
I a vegades, encara que no sempre, i són els casos més puntuals, però se desperta el sentiment contrari i és que es viu la sexualitat d'una manera desmesurada i tenen pues, masturbacions compulsives, exhibicionisme, i practiquen inclús conductes sexuals de risc. No és el més habitual, perquè la majoria de vegades el concepte que es dona en la sexualitat és negatiu si has patit abusos, però en alguns casos es desperta el sentiment contrari i diguem que se hipersexualitza el sexe.
I bueno, com se pot treballar això per a superar, no, tots aquests traumes?
Pues mira, depenent de si els episodis d'abusos són descoberts o no i de l'edat de la víctima, hi ha persones en les quals en el moment en què es coneix la situació d'abús és quan es comences a treballar en elles i entonces es podríem facilitar el que aquesta situació no s'allargue tant en el temps en quant a conseqüències emocionals que pugui tindre per a tu. Mentre que hi ha altres que després d'aquests episodis, especialment si no han sigut descoberts, creen com una barrera emocional en aquest tema i en general segueixen amb la seva vida el més normal que poden. I no serà fins a anys després, quan a partir d'una situació concreta, un record que apareix en aquest moment en la teua ment, una imatge o una escena d'una pel·lícula inclús que a tu te recorde allò que vas viure, quan comencen a despertar-se tots aquests sentiments que tu havies tractat d'enterrar durant tant de temps.
És pitjor enterrar que treballar en ells, no?
Tant en aquest tema com en qualsevol altre, sempre és pitjor enterrar que treballar, perquè per a superar una situació, sigui la que sigui, el primer que hi ha que fer és acceptar-lo. Però moltes vegades, segons l'edat de la víctima, no és fàcil acceptar aquesta situació perquè hi ha víctimes que són molt xicotetes i no entenen siquiera què és el que està passant.
Clar.
Entonces és molt important treballar en aquestes víctimes, primera i principal, el sentiment de culpa, perquè és un dels sentiments més arraigats que tenen. Perquè com l'agressor moltes vegades els fa partícip d'aquesta situació i els amenaça en que van a contar-lo o els faran quedar molt mal a ells i això i s'ha la llum, sí. El sentiment de culpa que generen aquests xiquets o aquestes xiquetes és molt gran. I això és el que pot arrastrar i tenir conseqüències molt greus en un futur si no se treballa. Entonces, no és fàcil per a les víctimes acceptar i reconèixer la situació d'abusos que han viscut per aquest malestar emocional que es genera, però és absolutament necessari assumir aquesta situació que han viscut per a tractar de, a partir d'aquesta acceptació, treballar pues, ese sentiment de culpa, treballar el que és el tema de l'autoestima, treballar el que és el concepte de sexualitat, treballar el que és la intimitat i tot el que tingui relació amb aquests episodis d'abusos que han viscut. En general, és treballar principalment tota la part emocional. És molt necessari ventilar i tractar de solucionar tots aquests aspectes perquè tornen a anar agarrant confiança en els mateixos i confiança en les demés persones, perquè ja no sols han perdut la confiança en ells, sinó també en els demés. Entonces, practicar, per exemple, la relaxació, practicar, per exemple, el tema de les habilitats socials, del control emocional, també facilita molt a que se vagin reconeixent més com a persona, no sols en les característiques que la situació d'abús els ha despertat, sinó amb tota una sèrie de característiques molt més sanes i saludables que també formen part d'ells i que no han de limitar-se i quedar-se anclades a la situació, està clar que tan negativa com han viscut.
Molt bé. Doncs és un tema que és molt delicat, que jo crec que això pot afectar, no?, inclús en una situació de parella, en el moment en què aquestes persones tinguin parella.
Sí, perquè tant si, com el que diem, tant si els has patit com de xiquet com d'adolescent, a vegades que inclús tu arribes a treballar-lo, però que hasta que aquesta persona no se veu en una situació de parella que realment torna a experimentar certes pràctiques sexuals, no ho acaba de transcendir per complet. La majoria dels casos sí, però hi ha altres que quan estan en una situació de parella poden tornar a reviure-lo.
Claro.
Entonces és molt important en aquests casos tornar a treballar el que és el concepte de sexualitat i l'acceptació de si mateixa i tratar d'eliminar les creències negatives que puguen quedar al respecte sobre aquest tema per a que es pugui resultar més fàcil arribar a soltar-se i arribar a disfrutar de la sexualitat dins d'aquest concepte saludable i no tan negatiu i de por com ells havien viscut. Entonces, el treballar la intimitat en parella i fer participar la parella d'aquesta situació és molt important perquè l'acceptació mútua facilite aquesta situació, tant per part de la parella, la paciència i l'entendre aquest aspecte, tant per part de la víctima, el voler acceptar aquesta situació i voler superar-la per a que a poc a poc pugueu en parella disfrutar de la sexualitat al complet i no quedar limitada a una situació del passat que en cert moment sí que te va generar aquest malestar i que te pot repercutir en el present, però que se pot treballar i se pot solventar.
La conclusió és que se pot solucionar treballant, fent teràpia, parlant, no, amb els professionals. Mm-hmm. Això és la conclusió que podem traure front a un abús sexual.
Sí, la veritat és que és algo que està més present en la nostra realitat de lo que realment creem. És algo molt important tenir en compte i valorar, sobretot en els nostres fills, estar alerta per si acaso alguna vegada s'adonare en el cas d'una família que es patirà aquesta situació, per a poder treballar-lo a temps i que siga molt més fàcil de tallar i de solucionar antes de que el problema s'allargue i se vagi perpetuant inclús anys, que és el que comentàvem al principi, que pot arribar a durar.
Lara, com sempre, per a més dubtes, per a preguntes o per a suggerències?
Pues al correu electrònic lara.antiquino@gmail.com.
Gràcies.
A vosaltres.
¿Tienes una boda, cumpleaños, bautizo o comunión?
¿Tienes una empresa y necesitas un servicio de catering? Catering Esther tiene soluciones individualizadas tanto para tus eventos de empresa como de particulares. Por innovación, por calidad, por nuestro saber hacer, llevamos más de 30 años de experiencia. Más información en www.pasteleriaesther.com.
Catering Pastelería Esther. Pasión por el catering.
Caduca el carnet y no sé dónde renovarlo.
Pues no lo dudes, en Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Villarreal te lo renuevan al instante, sin cita previa, sin fotos, ni colas o esperas. Ah, y te entregan de inmediato uno provisional.
Más información en reconocimientosmedicosvillarreal.com. Visítanos en calle Almazora 11, teléfono 964-52-62-32.
¿Te acuerdas cuando ganamos aquella final en el 93?
¿Cómo olvidarlo?
¿Que marqué por toda la escuadra?
¿No marco, Javi?
Ojalá todo se repitiese como nos gustaría. Por eso ahora en Come y Bebe de Domino's Pizza puedes repetir toda la pizza y bebida que quieras por solo 7,25 euros. Y por solo 2 euros más, hazlo premium. Acércate a Avenida Italia 58 de Villarreal.
¡Domino's Pizza!
Para ti, porque sí. En Óptica Joyería Nuria. Descuentos de liquidación hasta final de existencias. Te esperamos. Visítanos en calle Pere Tercer 29 de Villarreal. Tus mejores regalos están en nuestras mejores marcas.
¿Te imaginas? Un lugar de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, hasta el 90% de descuento. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Y ahora también los domingos de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Cada día con prendas diferentes. Si eres amante de la moda, tu lugar es F&S Factory. Tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
Madre mía, domingo son las 12 y yo sin arroz.
Porque en Supermercados Charter pensamos en ti, te lo ponemos fácil y abrimos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 y media de la noche ininterrumpidamente y los domingos y festivos de 9 a 2 de la tarde.
Supermercados Charter, calle Profesor Broguillo, Villarreal, tu mejor opción.
Ferretería Segur Ford, tu ferretería de confianza en Villarreal. Expertos en venta y reparación de pequeños electrodomésticos y máquinas de coser, así como reparaciones del hogar en general. Además, disponen de grandes ofertas en bombillas LED y si no encuentras lo que necesitas, te lo consiguen. Ferretería Segur Ford, Avenida Francisco Tárrega 25 bajo, Villarreal.
Berre Asociados, agente general de AXA Seguros en Villarreal, apuesta por el futuro ecológico y sostenible. Por eso ahora en BR Asociados puedes ganar una bicicleta eléctrica valorada en 2.600 euros. Solo tienes que contratar tu seguro de salud o vida para participar en el sorteo. No lo dudes y visita nuestras oficinas en la avenida Francisco Tárrega 62 y calle Sant Antoni 8. BR Asociados, agente general de AXA Seguros en Villarreal.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz.
¿Por qué?
Somos especialistas en implantología avanzada y estética dental. tu dentadura con implantes en 48 horas.
¿Y me ofrecen garantías?
Somos un equipo de profesionales altamente cualificados y utilizamos tecnología y materiales de última generación. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Vila Real, 964-529048. Primera consulta gratuita. Financiamos tu tratamiento. You're the magician's assistant in their dreams. And become unstuck. Lady running down to the...
I abans de conèixer els darrers protagonistes d'aquesta jornada, aquesta cita musical, nosaltres volíem contar-te i proposar-te algunes pautes, alguns consells per a que comences a, o per a que tornes a una vida saludable, a una alimentació pues, més sana, no? Que pareix que en Nadal, en tanta menjotà, en tantes celebracions, doncs la deixem un poc al marge. Anem a fer-te algunes propostes que considerem que poden ser unes pautes bàsiques per a depurar, per a tornar el teu cos a la normalitat. Això sí, estate tranquil, no són dietes milagro ni res per l'estil, són coses que hi ha que prendre-les amb molta calma i no perdre pes d'un dia per a un altre, sinó en temps, en paciència, poquet a poquet. Això sí, sempre és millor que t'ho recomani un especialista en nutrició, això està clar. Nosaltres només anem a donar-te unes pautes superbàsiques. Evidentment, aquesta alimentació que t'anem a comentar està totalment lligada a una activitat física. O sigui, està totalment lligat tindre una bona alimentació amb practicar algun tipus d'esport o menjar-te una miqueta. Per exemple, comencem amb aquests consells. Pel que fa al tema dels lácteos, se recomana el consum de lácteos desnatats o baix en grasa, llet i iogurts. Respecte als formatges, pot prendre's formatge fresc o baix en grasa o semi en poca quantitat, 2 o 3 lonches a la setmana. En això falle jo, eh? Pel que fa a la fruita i la verdura, pot consumir-se tot tipus de fruita, verdura i hortalissa, sempre que siguin crugues o cuinades amb poc d'oli. En quant a la pasta, l'arròs, les creïlles i les llegums, s'aconsellen bullides i condimentades amb oli d'oliva i també, per exemple, o salses amb poca grasa. Les creïlles se poden consumir al vapor o al forn i combinar-les amb abundants verdures. Així pots reduir també la quantitat d'arròs, de pasta o de creïlla. Altra cosa que podries fer, per exemple, respecte a la carn, el peix i els ous. És recomanable escollir les peces magres de la carn. Pel que fa al peix blanc, que pot consumir-se cuinat de forma senzilla, sense salses, i el peix blau deu consumir-se almenys una vegada a la setmana, cuinat preferentment a la planxa. Pel que fa als ous, se poden consumir 2-3 vegades a la setmana. És convenient escollir grasses saludables, com els olis vegetals, per alinyar i cuinar, aliments elaborats amb ells, com margarina baixa en grasa o maioneses light, per a untar ja els plats. Es recomana evitar aliments grasos i eliminar la pell i la grasa visible de la carn. Pel que fa a les begudes, l'aigua deu ser la beguda d'elecció per a hidratar-nos i també les infusions. Si algun dia vols un refresc, que siga light, els sucs i les begudes sense alcohol. Les podem deixar, per exemple, per a moments més d'oci, dies que puguem compartir en família i amics, algun sopar així en dissabte que te'n pugues anar, però ocasionalment. Aquests són els consellets que volíem marcar-te, simplement molt bàsics. Si vols més i més concret, has d'anar a un especialista.
I love you when you're singing that song again. I got a lump in my throat.
I nosaltres un divendres més anem a presentar-te aquesta cita urbana musical solidària. Per això ens acompanya Jordi Moliner. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quin èxit, la setmana passada.
Pues sí, va ser una passada i ens va sorprendre a tots. Tota la gent que va ver, lo bé que s'ho van passar grans i menuts. I res.
Perquè recordem que era Clubs Band.
La Clubs Band, sí, un grup d'ací de gent local de Vila-real que fa música orientada a tots els públics. I res, agrair molt a Ucovi, que en aquesta ocasió va ser un concert, no va ser en un local, sinó en la campanya de comerç d'Ucovi, que ens ha recolzat sempre des del principi, i també, per a començar l'any, també hi ha que agrair a l'Ajuntament de Vila-real, a la regidoria d'Economia, que, pues això, que faci possible este cicle, i esperem, hem començat l'any molt bé, i esperem que siguis que igual de fort.
Perquè hem de dir que l'Ajuntament de Vila-real continua apostant per aquest cicle, per aquesta cita, i no sé si durant tot l'any ja ho teniu ahí tot mig marcat.
Bé, suposo que farem una cosa semblant a la de l'any passat i estarem pues, durant la temporada, diguem que no és estiu, fins a maig o fins a juny, ja veurem com està la cosa i sí.
S'ha consolidat, inclús puc dir-te que s'està copiant en altres localitats.
Sí, sí, som conscients. De fet, sabem que altres ajuntaments dels voltants pues això, estan fent iniciatives que són pràcticament la mateixa que vam començar així, que és pues, fer un cicle que diferents locals, suportant a músics locals i això. Però bueno, a mi no me pareix malament, me pareix estupendo que altres llocs també donen oportunitats als músics, que els locals també traguen profit econòmic i que tot el món estigui content en l'experiència.
Sempre trobeu músics nous, no?
N'hi ha molts músics, molts més dels que podem ficar realment. Passa que són actuacions molt peculiars, perquè són sempre coses de xicotet format i sempre n'hi ha cosetes que a Javier, per exemple, i a Stilansil fa temps que volien portar-los, però té que donar-se sempre les circumstàncies de que estiguin disponibles, que el local que fa el concert li avisca a fer un concert d'aquest estil, és complicat.
Clar, però és inclús els grups de música se fiquen en contacte amb vosaltres?
Sí, i prou. Inclús hi ha gent de fora, de la província de Castelló, inclús de Barcelona, alguns, que s'han ficat en contacte amb nosaltres, però, clar, hi ha gent que busca molts concerts i així el que són coses de xicotet format i potser no es pot pagar lo suficient com per a que compense vindre des de Barcelona.
Ho entenc, clar, però bueno, ha de compensar també el fet de donar-te a conèixer, no?
Sí, bueno, donar-te a conèixer està bé, però perdre diners no mola tant.
Bueno, claro.
I, home, sí que hem portat grups d'Astúries, hem portat grups de Galícia, de València, sempre que hi ha un grup que està a gira, pots aprofitar per a que, de passo, vens, fas un voló i no te suposa i ser desembolsar aquests diners de vindre a posta per tocar així.
Clar.
En aquest cas compensa, en els altres no.
I d'on és el grup que avui actuarà en la UGT?
Doncs venen des de Benicàssim, encara que tenen les arrels a Madrid.
Uh-huh.
Almenys Javier, Andrea sí que no sé. Andrea és d'ací. I de Castelló. I això, jo crec que millor que mos conteneix,
sí.
No?
Casi que mejor. Nos presentamos a Javier Mateo, Stilansilk, ¿no? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito más sobre Stilansilk. ¿Cuál es su origen? ¿Cuántos años lleváis en la música?
A ver, yo llevo casi antes de nacer. Yo ya soy mayor y llevo muchos años, muchos grupos, pero bueno, lo de Stilansilk llevamos un año y empezamos a actuar en noviembre del año pasado, ¿vale? Y el caso, bueno, somos un dúo, pero hacemos rock, hard rock y rock clásico de los 70 y los 80. y cantado maravillosamente bien por mi compañera Andrea Vitaca, que no ha podido venir a la entrevista, aunque a ella lo hubiera apetecido mucho, pero no ha podido venir. O sea, pero que esta noche esperamos que disfrutéis mucho.
Bueno, un poquito para que la gente lo tenga en cuenta y sepa el estilo, ¿no? Bien, ¿algún ejemplo de algo que tocaréis esta noche?
Rock, como por ejemplo AC/DC, Van Halen, Europe, Gary Moore, esa onda.
Bueno, y lleváis muy poquito, porque lleváis un año y poco. ¿Cómo fue el inicio?
Pues la verdad que empezamos a actuar y a la gente la verdad que le encantó, porque es una propuesta distinta. Yo toco la guitarra, yo acabé muy harto de hacer acústicos, porque yo quería un formato pequeño que pudiéramos ir a bares. Uh-huh. Entonces se me ocurrió la fórmula de hacer un dúo con una muy buena cantante y yo con la guitarra, pero la guitarra eléctrica, no con acústico. Y entonces uh-huh. la única manera era, pues, decir, con lo que es bajo o batería de estudio, pues hacer los clásicos del rock y poder ir con formato pequeñito. Y la verdad que ha sido muy, muy exitoso. Donde vamos, la verdad que damos mucho que hablar.
Muy bien. Por eso imagino que la apuesta, ¿no?, de aquí de Villarreal y de Jordi y Javier os parece estupenda, ¿no?
Sí, claro, me parece una auténtica pasada. De hecho, fue proponérmelo y tardé 5 segundos. Le dije sí, sin haber llamado ni siquiera a Andrea, le dije que sí, porque sé que estaría encantada también.
¿Estáis aprovechando para ir a más localidades, para daros a conocer más?
Sí, la verdad que sí. No todo lo que quisiéramos, porque yo como estoy metido en 5 grupos distintos, la verdad que compaginar las agendas, la verdad que a veces se me hace bastante complicado.
¿Cómo es eso? A ver, cuéntame.
Pues estoy metido, y encima me he metido en otro berenjenal, que también voy yo solo, que se llama Solo ante el peligro, que soy yo solo, todo guitarra, y Los Replicantes, Black Rose, la orquesta Top Zero, y entonces a veces lo tengo complicado para moverlo, pero bueno, la verdad que le estamos dando continuidad y esto esperamos estar muchos años ahí dando caña y dándole al rock.
¿Y se puede vivir con al menos 5 grupos?
Bueno, es que es la única manera que tenemos los músicos de poder no vivir, sino sobrevivir.
Ya. Yeah.
Mi mujer la verdad que lo lleva fatal, porque es a costa de, sí, sobre todo los fines de semana, de no parar en casa. A veces hago dobletes, he hecho tripletes de bolos, y a ver, al que no le guste esto no te compensa, pero a mí que me gusta, pues entre esto, dar clases de guitarra, doy clases en Mondo Rhythmic, en fin, buscándome la vida subsisto.
Mil y un trabajos, ¿no? Sí. Pero bueno, al fin y al cabo, ¿no?, es algo que lo que decimos, que como gusta, pues no cansa tanto, ¿no?
No, a mí me encanta. Y ha habido semanas que de lunes a domingo no he tenido nada, pero es que no me quejo, porque es lo que he querido siempre. Uh-huh. Entonces, ahora que lo he conseguido, pues estoy encantado.
Por tanto, bueno, Steel and Silk me imagino que continuará, ¿no? Que le ves perspectiva de futuro.
Sí, por supuesto. Mucho. Ya, es que aparte, allá donde vamos, a la gente le encanta. Es una propuesta muy distinta a lo que se suele hacer con un dúo.
¿Tenéis algún bolo aparte de este de hoy, de esta noche?
Sí. Tengo bastante mala memoria, por eso, y además, como ya te digo, como tengo tantos grupos, me lo apunto en mi agenda para que no, pero sí.
Claro. Sí,
tenemos bolos a la vista, sí.
Bueno, ¿y qué nos puedes contar de tu compañera? Porque ya que no ha venido, ¿no?, por conocer un poquito más sobre ella y su trayectoria profesional.
A ver, Andrea, todo lo que tiene de joven lo tiene de... es una pasada, o sea, su voz no deja indiferente a nadie, es una voz maravillosa. Aparte toca el piano, toca la guitarra, ella también es profesora de guitarra, es alucinante, o sea, la gente la deja con la boca abierta. Es una pasada, y cantando rock, a ver, conmigo canta rock, porque yo soy muy rockero, pero ella canta todos los estilos y la verdad que es una maravilla.
7:30, podrán veros en la UGT, podrán conocer mucho mejor cuál es el repertorio que tenéis preparado para esta noche. Bueno, ¿tú qué dius, Jordi? ¿Cómo els vens?
Pues yo tenía moltes ganes de veure'ls. Ja, desde el primer mes que han començat la cita, ja vam contactar amb ells per a veure si aconseguíem un concert, no va quallar. Hem contentat un parell de vegades més i per fi. Avui els tindrem a Villarreal, carrer Cova Santa, 7:30. I això, que vinga la gent, que jo crec que s'ho van a passar molt bé. Va ser una actuació canyera. Rock and roll de...
Més o menys, duració, una horeta...
Sí, ara sempre fem entre hora i hora i mitja, més o menys.
Claro. Depende de la demanda, ¿no? También. Sí. Si se ve, ¿no?, que la gente tiene muchas ganas y están animados, pues se puede alargar.
Y del frío. Yo aguanto, pero a ver, mi compi, que ella, claro, se tenía que tapar la garganta y, de hecho, ya se pensaba que tocábamos en cerrado y cuando le dije, oye, que tocamos en abierto y tal, ¡ay, madre mía, qué frío! Pero bien, o sea, que nos tiene que dar calor el público, ¿eh? Hombre, mucho calor.
Claro que sí, seguro que sí, porque la gente de Villarreal y de la provincia es muy acogedora y dan mucho cariño. Y bueno, también donar el molde cariño a Pintando el Camino en Rosa, ¿no? Que es per aquí va en aquesta ocasió, a aquest cicle.
Sí, estem encantats d'estar amb Amparo i en la iniciativa seva. Recordem que és una iniciativa que recapta fons per a Spanion, sí, que és una associació que recapta fons per a la investigació contra el càncer infantil. Bueno, la investigació i suport a xiquets que estan patint aquesta malaltia. És una iniciativa molt bonica perquè tot el món pot col·laborar, perquè des d'un euro podem comprar aquestes manetes tan, tan boniques que tenim i estem encantats perquè Amparo s'implica molt, s'implica en els músics, s'implica en el públic i això és algo que se nota, perquè la gent també va cap allí i col·laboren i... Claro. Y es la segunda vuelta que conté a Meis.
Es un todoterreno, Amparo.
Sí, es una crack. Es una crack. A mí este da un chute de buen rollo y de energía siempre que estás en Bella, que mola molt.
Sí. Bueno, y también es una actuación y siempre pensé, ¿no?, que puede ser algo en familia, ¿no? Que es algo que se puede hacer en familia.
Pero suposada, ahí tendremos también, como siempre, los talleres infantiles. Tindrem allí una taula on hi haurà uns monitors que, mentre els pares estan en el concert, poden deixar els peques en la tauleta i faran alguna manualitat o algun joc que els entretindrà.
O sigui, aquests xiquets entretinguts i els pares també. I la cerveseta a la mà, que també està bé.
Sí, això queda molt en plan, molt no sé com explicar-ho, no queda molt guai dir-ho, però és que és aixina. Si la gent vol que això funcione, que seguís cap avant, els que estan suportant això són els bars. I la manera d'agrair-li als bars i als locals que col·laboren, que porten els músics, doncs és agarrant cerveses o Coca-Coles o Aquarius, sí, o el que siga, però fent...
Consumint
en els bars, exacte.
Molt bé, doncs una vegada més, moltíssimes gràcies, Jordi, que vaig a genial aquesta nit. Evidentemente, Javier, seguro que ofrecéis un conciertazo.
Muchísimas gracias y que se anime la gente y que venga con ganas de escuchar buen rock, que no les vamos a defraudar.
Muy bien, bueno.
Pues gracias y buen cabo de semana a todos.
¿Te imaginas un lugar de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, hasta el 90% de descuento? Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Y ahora también los domingos de 10 de la mañana a 2 del mediodía, cada día con prendas diferentes. Si eres amante de la moda, tu lugar es F&S Factory, tu centro de compras en carretera nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
Doncs nosaltres ja fiquem el punt i final a Protagonistes. Quan passa un minut de les dues del migdia, esperem que t'heu passat una estona molt agradable així amb nosaltres durant aquestes dues hores. I ara us deixem amb els nostres companys d'esport, amb Javi Mata i amb Mònica Benavent, que com sempre us aproparan tota l'actualitat del Villarreal Club de Futbol. Tornem el dilluns, millor dit, demà segur que no, demà és dissabte. Que passeu molt bon cap de setmana. I ens retrobem el dilluns a les 12. Adeu.
madre, si me acompaña como España sin querer. Solo pensé que somos nuestra historia y al revés. Tengo la ropa atragantada, el calendario con impronta ya correr. Convierto en pensamiento y no me ves. Ya ves, son llaves. Siento dentro un grito que no puedo interpretar. Si da por mis oídos se me va la libertad. Y si lo ignoro se hace un hombro y si me escapo se hace raro. Y si te comí la niña me convierto en Peter Pan. Y al revés, hay cosas que deja entender. José, José, una maestra dobla que puedo matar, pero que encanta. Luego por impulso reconoceré que lo que yo no puedo es ser.